Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Davallada històrica del nivell de coneixement de ciències, sobretot a primària, ho diuen els resultats de les proves de competències bàsiques, que també destaquen que a secundària els alumnes punxen també en matemàtiques i anglès. Maria Pagès.
La directora general d'Innovació, Mercè Andreu, creu que cal actuar en totes les matèries, mentre que des de la Fundació Bofill, Mònica Nadal acusa el Departament d'Educació de no haver fet res per canviar una tendència que es manté en els darrers anys.
Un alumne no podrà utilitzar el saber, que és això una competència, no? És la utilització del saber, de les habilitats i les capacitats per resoldre situacions en contextos diferents, si no té ben assolits els sabers.
Més enllà d'algunes competències que pugen o baixen, el que veiem és que no hi ha un canvi de tendències, que és en resultats molt justos i un percentatge reduït d'alumnat amb competències altes.
Catalunya es prepara per patir la primera onada de calor forta de l'any. A partir d'avui, les temperatures pugen amb pics de calor molt intensa que s'allargaran almenys fins dimarts.
L'episodi afectarà sobretot l'àrea de Ponent i l'interior de l'Ebre, i Protecció Civil ja ha activat el pla Procicat. Des de la Fundació per la Investigació del Clima, Emma Gaitán explica les causes d'aquesta pujada de temperatures.
Por un lado tenemos una dorsal, un anticiclón, ¿no?, que es sinónimo de calor y buen tiempo, pero además coincide en el tiempo con una entrada de aire africano, ¿no?, del norte de África, este típico aire que es cálido y muy seco, que contribuye a reforzar, ¿no?, esta situación de calor extrema.
El govern d'Aragó dona un termini de 7 mesos a la Generalitat perquè li retorni les pintures de Sixena i reclama el tancament immediat de les sales del MNAC on estan exposades.
Són dues de les condicions del recurs que avui ha presentat davant del jutjat número 2 d'Osca per demanar l'execució forçosa de la sentència. El president aragonès, Jorge Azcón, reclama multes diàries al MNAC si no la compleix.
Este gobierno se va a preocupar de que la sentencia se cumpla. Y como he dicho, la sentencia se va a cumplir a las buenas o a las malas. Queremos que se haga en un tiempo razonable. Por eso he de decirle que hemos solicitado al juez que esas pinturas puedan venir a Aragón en un plazo de 7 meses. Que si no colaboran desde el MNAC, imponga multas diarias de 5.000 euros...
En cultura, Sitges vol rellançar la seva oferta per acollir rodatges.
De mitjana, els últims 3 anys, la localitat ha acollit 200 produccions, una xifra que es vol incrementar a través del nou portal Sitges Film Office.
Canal Blau, Carles Monasterio.
Albert Oliver Rodés és el regidor de promoció econòmica de Sitges.
Amb aquesta plataforma compleix 2 eixos importants. El primer és donar a conèixer les localitzacions des de qualsevol despatx de producció. I la segona també és facilitar els tràmits, proporcionar tots els enllaços que permeten una tramitació àgil.
I en esports, Anna Freixa, Roberto Fernández fitxa per l'Espanyol.
El Club Blanc i Blau ha arribat a un acord amb l'Sporting Club de Braga pel traspàs del davanter qui havia jugat a cedit al conjunt de Manolo González els últims mesos. El jugador signa per les properes 6 temporades. L'Espanyol, a més, ha renovat la cessió de Carlos Romero.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta onada de calor que ens espera. Luis Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una vegada més la temperatura s'ha desbocat a moltes cuies, sobretot a les de Girona, on aquesta temperatura està sent molt més alta que la d'ahir. Valors de 37, 38, 39 graus i no gaire lluny del mar, en el cas de la Costa Brava. I, de fet, a hores d'ara, aquesta temperatura està arribant també als 37, 38 graus a les comarques de Ponent, un ambient molt xafogós a la Costa Daurada, per exemple, i tot plegat amb pocs núvols. Alguns han anat creixent cap a les muntanyes del Prepirineu, entre la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, però de moment aquesta tarda no desembocaran en tempesta. Atenció, el cap de setmana ens porta encara més calor, les nits insomni, fins i tot també a l'interior del país. A les valls pirinenques, en algun cas, fregant els 20 graus de mínima. I les tardes, tant la de demà com sobretot la de diumenge, de 35 a 40 graus a més de la meitat del territori català. Atenció, perquè el diumenge seran 41-42 els graus que tindrem a Ponent. I també durant les tardes algunes tempestes al Pirineu, que el diumenge sí que seran més fortes. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Doncs a aquestes hores ara les retencions més importants les trobem sobretot a l'AP7 a causa d'un accident entre Castellbisbal i Sant Cugat del Vallès en sentit sud amb 9 quilòmetres de cua i encara continua un carril tallat que està provocant gran part d'aquesta retenció. També a l'AP7 a causa de l'avaria d'un vehicle a Santa Margarida i els Monjos trobem algunes petites retencions, talls intermitents en sentit Barcelona encara també amb un carril tallat i després d'altres quasi intermitents, afectacions principalment però molt petites entre 2-4 quilòmetres a la B30 entre Barberà del Vallès i Cerdanyola en sentit nord, també a la C58 entre Barcelona i Montcada i Reixac en sentit Trinitat amb 4 quilòmetres de cua i també aturades molt intermitents a la C32 més o menys a l'altura de Sant Boi de Llobregat en sentit sud. I de moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Davallada històrica del nivell de coneixement de ciències, sobretot a primària. Són els resultats de les proves de competències bàsiques que també destaquen que a secundària els alumnes punxen també a matemàtiques i anglès.
En canvi, a la resta de llengües els resultats o es mantenen o mostren una petita millora. Davant d'aquests resultats, la directora general d'Innovació, Mercè Andreu, creu que cal actuar en totes les matèries. Les competències bàsiques són un seguit de proves que realitzen els alumnes de sisè de primària i quart d'ESO. En total s'examinen de 5 matèries. Són català, castellà, anglès, matemàtiques i ciència i tecnologia i enginyeria.
En definitiva, de mitjana, els alumnes acaben quart d'ESO suspenent en les competències d'anglès, mates i ciències. Esther Minguell.
Els alumnes de sisè de primària no arriben al nivell considerat bon l'examen de ciència, tecnologia i enginyeria. Aproven pels pèls el de matemàtiques, tot i que amb el pitjor resultat dels últims anys. Milloren lleugerament a castellà i anglès i baixen un punt la nota català. A secundària, els assoliments no són bons, tot i que milloren en llengua catalana, no s'assoleixen a matemàtiques i cauen significativament les notes anglès i ciència. La directora general d'Innovació, Digitalització i Currículum del Departament d'Educació, Mercè Andreu, ha explicat que cal revertir la tendència i que una de les mesures és la concreció dels currículums de cada etapa.
Tenim clar que l'alumne ha d'assolir les competències, però necessitem posar l'accent en uns sòlids aprenentatges. Un alumne no podrà utilitzar els sabers, capacitats i habilitats, que és això una competència, no? És la utilització dels sabers, de les habilitats i les capacitats per resoldre situacions en contextos diferents, si no té ben assolits els sabers.
Educació implementarà actuacions per la millora de la llengua i matemàtiques i desplegarà un programa per fomentar vocacions científiques entre les nenes de després que els resultats demostren un important biaix de gènere en ciències i matemàtiques.
Doncs des de la Fundació Bofill, dedicada a la recerca i l'estudi de l'àmbit educatiu, no han rebut amb sorpresa aquests resultats perquè mantenen la tendència dels últims anys i consideren que no s'ha fet cap acció per canviar-ho.
Ho explica Mònica Nadal, directora de recerca de l'entitat.
Més enllà d'algunes competències que pugen o baixen, el que veiem és que no hi ha un canvi de tendència. Estem allà mateix on fa anys que estem ubicats, que és en resultats molt justos, amb un percentatge molt important d'alumnes amb competències baixes i un percentatge reduït o més reduït del que seria desitjable d'alumnat amb competències altes.
La Fundació Bofill reclama més recursos per a educació i sobretot una distribució que tingui en compte els centres amb més vulnerabilitat. També proposa reforçar amb diferents professionals les escoles i instituts perquè puguin atendre les diversitats cada vegada més àmplia dels seus alumnes i que així els docents puguin dedicar-se a l'aprenentatge.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya es prepara per patir la primera onada de calor forta de l'any. A partir d'avui, sobretot el cap de setmana, les temperatures pujaran en pics de calor molt intensa que s'allargaran almenys fins dimarts. L'episodi afectarà sobretot l'àrea de Ponent i l'interior de l'Ebre i Protecció Civil ja ha activat el pla Procicat. Joan Ferrer.
Entre dissabte i diumenge, els valors màxims assoliran els 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins i tot els podrien arribar a superar puntualment. A la resta de l'interior, les màximes estaran entre 34 i 39 graus i al litoral seran de 30 a 34 graus, unes temperatures més pròpies de ple estiu. A les nits, el termòmetre també es mantindrà molt alt, amb mínimes que bona part del litoral no baixaran dels 22 o 23 graus i que localment no baixaran dels 25, el que es coneix com a nit tòrrida. Emma Gaitán, responsable de Meteorologia i Climatologia de la Fundació per a la Investigació del Clima, explica les causes causes d'aquesta onada de calor.
Por un lado tenemos una dorsal, un anticiclón, ¿no?, que es sinónimo de calor y buen tiempo, pero además coincide en el tiempo con una entrada de aire africano, ¿no?, del norte de África, este típico aire que es cálido y muy seco que contribuye a reforzar, ¿no?, esta situación de calor extrema.
El pic de calor es preveu per al dimarts amb temperatures de mitjana 6 graus per sobre del que és habitual en aquestes dates. Les previsions apunten que no hi haurà un respir fins a dimecres, tot i que les temperatures continuaran disparades la resta de la setmana.
Com sentien, tot plegat ja es comença a notar les comarques de Ponent, on les màximes poden arribar als 42 graus de manera sostinguda. Emun FM, Pili García.
Ponent es prepara per afrontar la primera onada de calor de l'any, que començarà aquest dissabte i s'allarga fins dimarts, tot i que la calor es mantindrà per sobre la mitjana la resta de la setmana. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es podran superar els 40 graus i les nits tropicals no baixaran dels 22. La calorada ha activat avisos de perill i els ajuntaments ja tenen a punt els refugis climàtics, com ara llars de jubilats, biblioteques o piscines municipals. A municipis com Torrefarrera, els veïns intenten esquivar la calor.
Pues o vaig a la piscina o estic a casa amb el ventilador, perquè sinó pel carrer fa molta calor.
Si caminem sempre per l'ombra o procurem que no mos toca el sol.
Els quins ho passen malament han de ser els quins van a treballar. Considero que ho passen malament, ho han de passar malament. I a més, amb els horaris que fan els que van de la fruita, és molt fort.
Des d'Unió de Pagesos recomanen fer jornada intensiva al camp per evitar collir quan fa més calor.
De fet, les altes temperatures d'aquests dies convertiran el mes de juny d'enguany en el més calorós registrat fins ara a l'Empordà. Ràdio L'Escala, Cristina Cantal.
La percepció d'un juny extraordinàriament càlid es trasllada sobre el paper amb uns registres de rècord mai observats fins al moment. Pocs dies abans d'acabar el mes, la mitjana de temperatura a l'escala ja supera els anteriors registres més càlids, que eren l'any 2003 i 2022. Amb la previsió pels dies vinents, l'efemèride sembla ja pràcticament feta, com afirma el meteoròleg Sergi Corral.
Amb la calor que quedarà per passar, perquè la setmana que ve es repetirà la jugada, no superarem, sinó que pulveritzarem aquests registres històrics. Estem parlant de superar gairebé en mig grau a un grau a registres i a rècord i mitjana mensual, que segurament quedarà entre 3 i 4 graus per sobre de la mitjana històrica.
Una calorada que ha de continuar entrat al mes de juliol. Més enllà de la temperatura disparada, la manca de pluja també és notícia, amb 3 dècimes de litre. Aquest juny serà el quart més sec dels darrers 112 anys a l'escala.
Unes altes temperatures que fan augmentar l'afluència a les platges en una temporada de bany que en només dues setmanes acumula 7 morts per ofegament. D'aquests morts, 3 han tingut lloc en platges de Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
Davant d'aquesta situació, el regidor de Serveis Urbans i Manteniment, Gerard Llobet, demana precaució fins i tot quan hi ha bona mar.
Encara que hi hagi bandera verda, la gent ha de ser conscient doncs, que estem entrant en un espai natural. Per tant, doncs, a demanar les precaucions a la gent, mantenir doncs, els consells bàsics d'evitar les hores de major sol, d'intentar doncs, evitar les zones on pugui haver-hi doncs, corrents marines i, sobretot, doncs, a la gent doncs, que eviti doncs, a profunditat del mar, ser conscients no? de que encara que no hi hagi servei de socorrisme o encara que hi sigui i hi hagi bandera verda, doncs, que hem de prendre també precaucions a totes les platges del municipi.
El govern d'Aragó dona un termini de 7 mesos a la Generalitat perquè li retorni les pintures de Sixena i reclama el tancament immediat de les sales d'Almanac on estan exposades.
Aquestes són dues de les condicions del recurs que avui ha presentat davant del jutjat número 2 d'Osca per demanar l'execució forçosa de la sentència que ordena el lliurament de les obres. Una demanda que arriba tot just l'endemà de la finalització del termini d'entrega voluntària.
Jordi Casino.
En l'escrit d'execució de la sentència, el govern aragonès ha fet un cronograma estimatiu de les feines a fer per part del Museu Nacional d'Art de Catalunya i assenyala que les pintures s'haurien de tornar al monestir abans del mes de febrer de l'any vinent. Mentrestant, demana tancar des de ja mateix les sales del Manac perquè els seus tècnics puguin començar a treballar sobre el terreny. I cas que el museu no col·labori, des del primer dia, Aragó reclama al jutge que li posi una multa de 5.000 euros diaris, com ha apuntat el seu president Gazcón a les Corts.
Este gobierno se va a preocupar de que la sentencia se cumpla. Y como he dicho, se va a cumplir a las buenas o a las malas. Queremos que se haga en un tiempo razonable. Por eso he de decirle que hemos solicitado al juez que esas pinturas puedan venir a Aragón en un plazo de 7 meses. Que si no colaboran desde el MENAC, imponga multas diarias de 5.000 euros.
En el mateix escrit que ha presentat aquest divendres davant del jutge, el govern aragonès ha adjuntat un informe que garanteix la idoneïtat de les condicions estructurals i mediambientals del monestir per acollir les pintures.
I en clau política, estrictament, l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, considera que la llei d'amnistia no resol el conflicte polític i obrirà una crisi d'estat perquè el Tribunal Suprem no l'aplicarà.
En un missatge a la xarxa X, el president de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat que la llei d'amnistia obrirà una crisi d'estat perquè el Suprem no l'aplicarà i, en conseqüència, prevaricarà.
Que el marge prevaricador del Suprem es va estrenyent. Sé que tant els hi fa, perquè saben que ningú s'atrevirà a jutjar els jutges del Suprem que continuen obeint l'ordre del rei d'anar per a tots nosaltres. Però cada vegada que forcen les costures de l'estat de dret, l'esquerda es va fent més gran fins al punt de fer-la insostenible, ja no només pels catalans, sinó també per ells mateixos.
Puigdemont ha assegurat que cap partit espanyol ni tampoc el president Salvador Illa volia la llei d'amnistia i per això ha dit que és una conquesta que l'independentisme ha arrencat a contracor de l'Estat.
I en clau local, la llei de l'extrema dreta ha agitat el ple de la Paeria fins al punt que l'alcalde Fèlix Larrosa traslladarà l'acte del plenari a la Comissió d'Ètica per les intervencions de Vox en relació a les polítiques d'igualtat. Esquerra i el Comú demanen portar-los a la Fiscalia. UAU, Llei de Ràdio, Judit Castellà.
Les intervencions dels dos regidors de Vox han tornat a copar l'atenció del ple d'aquest divendres i és que, entre d'altres, han assegurat que hi ha més dones mortes amb les polítiques d'igualtat. Escoltem la portaveu Gloria Rico.
Desgraciadamente, cada dia, con la aplicación de sus políticas, hay más mujeres muertas.
La resposta de la regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, ha estat aquesta.
Sobre els diners que se fiquen des d'aquest ajuntament per la lluita contra les violències, només li vull recordar que aquesta setmana 5 dones i un nen han mort en mans d'homes i víctimes de violència masclista. Per tant, aquest Ajuntament continuarà invertit en aquesta lluita. Tots els diners que facin falta, perquè la vida de les dones no tenen preu.
Des d'Esquerra i Comú han demanat anar un pas més enllà i portar Vox a la Fiscalia. Més enllà de la polèmica, la Paeria s'ha adherit al nou conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes per la gestió dels envasos domèstics.
Notícies en xarxa.
Un funcionari de la presó tarragonina de Mas d'Enric ha estat detingut per introduir drogues i telèfons mòbils al centre.
Feia d'enllaç entre un pres, líder del narcotràfic i dues organitzacions criminals que han estat desarticulades per distribuir 100 quilos de cocaïna cada mes a Catalunya i altres punts de l'Estat. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut 15 persones.
Maite Polo.
70.000 euros sense justificar el compte corrent en 2 anys ha estat un indici contra el funcionari de la presó de Mas d'Enric que les forces de seguretat han investigat per descobrir que introduïa cocaïna, haixix, heroïna i telèfons mòbils al centre penitenciari, aprofitant quan entrava a treballar. Ho ha explicat el sergent dels Mossos de Tarragona, Raül Ortega.
De com introduïa exactament i concretament aquests telèfons a la butxaca, a la motxilla d'objectes personals que utilitzava per accedir al seu torn de treball, on pugui tenir doncs, la seva ampolla d'aigua, el seu entrepà o alguna cosa així. Els controls interns que fa Enric, no tinc detall de quin és el control que fa del seu personal treballador laboral.
En la investigació, els cossos policials han pogut identificar empresaris de la restauració i l'oci nocturn de les comarques del sud de Tarragona que utilitzaven els comerços per justificar els ingressos que obtenien de la venda de droga, una part dels quals destinaven a adquirir actius immobiliaris a Dubai. També van detectar un important punt de venda de substàncies estupefaents a Viella, aprofitant la temporada d'esquí. La droga intervinguda des de l'inici de la investigació té un cost al mercat il·legal de gairebé 1 milió d'euros.
I el ple de Barcelona rebutja que la Guàrdia Urbana pugui utilitzar pistoles Taser. El plenari ha tombat la proposta de l'alcalde Collboni, que només ha obtingut el suport del PP. El projecte es podria tornar a presentar el mes vinent. Mont Carvajal.
Junts està d'acord en que la Guàrdia Urbana utilitzi pistoles Taser, però hi ha votat en contra. Argumenta que 22 armes són poques i que cal parlar amb els sindicats policials. Jordi Martí n'és regidor.
Posin a consulta i a diàleg amb els agents socials i tornin a portar aquest expedient al mes de juliol amb la intervenció i la participació real d'aquelles persones que al final seran els usuaris d'aquestes armes.
Vox s'ha abstingut. Només hi han votat a favor el PSC i el Partit Popular. I no n'hi ha hagut prou. El tinent d'alcalde Albert Batlle ha dit que Junts ha deixat tirar de la Guàrdia Urbana i ha titllat d'irresponsables els juntaires.
I ens reiterem en una posició que hem mantingut durant de molt de temps i amb molt diàleg que hem tingut precisament tots vostès. Per cert, m'hagués agradat que moltes de les presentacions que hem fet dels dispositius haguessin assistit regidors. Generalment han enviat assessors dels seus respectius grups i em sembla que tots plegueix.
El plenari ha aprovat l'obligació que els edificis reaprofitin l'aigua de les dutxes i banyeres per omplir les cisternes dels sanitaris o bé per regar amb degoteig. Ho hauran de fer els edificis grans, tant els nous com els que es rehabilitin.
La inflació trenca la tendència de 3 mesos a la baixa aquest juny i ha pujat 2 dècimes a tot l'estat. Se situa ara en el 2,2% segons l'indicador avançat de l'IPC.
Aquesta evolució a l'alça es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants davant la baixada en el mateix mes de l'any passat i en grau més baix als increments de les pujades dels aliments i begudes no alcohòliques. Pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, es manté en el 2,2%.
I els treballadors de RDM aproven el preacord per l'acomiadament de 237 persones a la planta de Castellbisbal. Sant Andreu Televisió, Manel Gómez.
Aquest matí l'auditori de Castellbisbal està al escenari d'una assemblea dels treballadors de l'empresa RDM, una assemblea marcada per la tensió, les emocions i sobretot per una votació clau. Finalment, les persones treballadores afectades pel tancament de la planta d'RDM han decidit aprovar per 143 vots a favor, 43 en contra i 4 abstencions el nou preacord proposat per la mediació del Departament de Treball de la Generalitat. Després de mesos de mobilitzacions i una negativa inicial al preacord presentat el 18 de juny a Pallejà, l'acord millorat manté les condicions de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 anys i un augment del topall de la indemnització de 135.000 euros a 150.000 euros, així com complements segons franges d'edat. Pedro Aguilera és president del comitè d'empresa.
Contentos no podemos decir que estamos porque es un día triste. Tenemos que seguir adelante, intentar mantener lo que habíamos hablado del tema de reindustrialización, intentar mantener las recolocaciones con la empresa que hemos subcontratado e intentar solucionar los flecos que quedan de esta negociación que ha sido amplia, que al final nos ha agotado a todos.
Avui a Castellbisbal s'ha escrit el darrer capítol d'aquest conflicte que deixa al carrer a 230 famílies.
I encara en clau econòmica, l'aeroport de Reus consolida el seu creixement amb 1,5 milions de seients i 8.000 vols aquest estiu, amb capacitat per 2 milions de passatgers i diversos reconeixements internacionals. L'aeroport es consolida com una infraestructura decisiva pel territori. La nova ràdio, Laura Navarro.
L'aeroport de Reus afronta l'estiu del 2025 amb més d'1,5 milions de seients i més de 8.000 vols comercials programats, el que suposa un creixement superior del 16% respecte a l'any passat. Amb 25 destinacions en 100 països, l'aeroport reforça la seva xarxa internacional, especialment amb el Regne Unit, Irlanda, França, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos i Espanya, i es posiciona com a porta d'entrada clau cap a la Costa Daurada, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest impuls se suma als bons resultats del 2024 amb 1,18 milions de passatgers i més de 22.000 operacions i es manté el 2025 amb un increment del 15% en usuaris fins al mes de maig. Aena invertirà 27 milions d'euros fins al 2026 per millorar infraestructures i avançar en sostenibilitat en projectes com un nou parc solar fotovoltaic. Més enllà del trànsit turístic, l'aeroport juga un paper estratègic en serveis essencials com vols d'emergència, formació de pilots i trasplantaments.
I en Cultura, Sitges vol rellançar la seva oferta per acollir rodatges. De mitjana, els últims 3 anys, la localitat ha acollit 200 produccions, una xifra que es vol incrementar a través del nou portal Sitges Film Office. Canal Blau, Carles Monasterio.
Des dels permisos per rodar a la platja, passant pels tràmits que s'han de fer per rodar al Parc del Garraf, fins als permisos municipals o les taxes per ocupar la via pública, el portal del Sitges Film Office, que s'ha presentat avui a Sitges, facilita aquests tràmits alhora que també ofereix coneixement del territori amb les localitzacions de rodatges que tenen més potencial. Albert Oliver Rodés és el regidor de Promoció Econòmica de Sitges.
Aquesta plataforma compleix dos eixos importants. El primer és donar a conèixer les localitzacions des de qualsevol despatx de producció. I la segona també és facilitar els tràmits, proporcionar tots els enllaços que permeten una tramitació àgil.
L'any 2024 es tancava amb un total de 180 rodatges i aquest any s'espera assolir una xifra similar o superior. La presentació del nou portal ha servit per posar en valor els beneficis que aporta aquest sector audiovisual, que ja fa anys que és un dels actius estratègics de la comarca del Garraf.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda. Espanyol i Sporting Clube de Braga han arribat a un acord pel traspàs del davanter Roberto Fernández, qui havia estat cedit al conjunt blanc i blau durant els últims mesos d'aquesta passada temporada. L'Espanyol ha adquirit el 50% dels drets del jugador, que signa un contracte per 6 temporades. A més, també s'ha anunciat un acord amb el Villarreal per a la renovació de la cessió de Carlos Romero per a la propera temporada. Encara en clau blanc i blava, el club celebra avui la junta d'accionistes en què s'ha aprovat una ampliació de capital de 38 milions milions d'euros. El club ha presentat els comptes de la temporada passada amb beneficis de 2 milions. Amb tot, el deute acumulat de l'entitat blanquiblava és de 7 milions d'euros. I pel que fa al Barça, el seu president Joan Laporta confia en poder tirar endavant els fitxatges per la propera temporada. Confia en que no hi haurà entrebancs, malgrat les amenaces de l'Atlètic Club de fiscalitzar una hipotètica operació per a la incorporació de Nico Williams.
Como no tenemos nada que esconder a nosotros que nos fiscalicen, pues bueno, no hay problema, pero sí que queremos que a todo el mundo se le trate entonces por el mismo rasero que decís, ¿no? Que aquí, pues cada uno, ya te digo, en base a lo que pueda hacer va a moverse y nosotros en este sentido estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige la Liga y el Fair Play para poder aprovechar oportunidades del mercado.
A la primera federació ja ha quedat definida la composició dels grups per a la propera temporada. Els tres equips catalans, Sabadell, Nàstic i Europa, competiran al grup 2 amb el Jazira, San Luqueño, Betis, Aldenc, Terol, Cartagena, Hèrcules, Torremolinos, Marbella, Múrcia, Tarazona, Sevilla, Atlético, Eivissa i Villarreal B. El calendari es presentarà l'1 de juliol. Precisament l'equip arlequinat va presentar ahir Ferran Costa com a nou entrenador.
Vull un equip agressiu, vertical, que no especuli, que vulgui que passin coses dins del partit, que tingui la capacitat de guanyar màxims els dies que estiguem bé, però també de guanyar mínims els dies que no ho estiguem, que tinguem la suficient humilitat com per dominar diferents registres i ser capaços de guanyar o de buscar el millor to competitiu, sigui l'escenari que sigui, sense excuses.
I també ha quedat configurats els grups de la segona federació. Els equips catalans competiran al grup 3 amb els conjunts de les Balears, València i el Barbastre. La pròxima temporada hi haurà 8 catalans a la categoria, els filials del Barça, l'Espanyol i el Girona, Reus, Redis, Terrassa, Olot, Sant Andreu i el Lleida, si acaba evitant la desaparició. En hoquei patins s'ha fet oficial que Igualada organitzarà la Supercopa d'Espanya. Serà el 20 i 21 de setembre i serà la primera competició de la temporada. Disputaran aquest títol al Barça com a actual campió de Lliga, el Reus Deportiu com a campió de la Copa del Rei, l'Igualada Rigat com a anfitrió i el Liceo com a segon classificat de l'hoquei Lliga masculina. Per cert, que el Reus Deportiu ha fet oficial avui que el primer equip té nou patrocinador i passa a dir-se Reus Deportiu Brasília.
Gràcies, Anna. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Anna Freixa als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 6 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Des del 2015 hi ha una proposta cultural que uneix patrimoni, propostes artístiques, territori i productes locals. Una proposta, i això és important, que té lloc els divendres d'estiu. La desena edició dels Divendres Divins proposa descobrir el territori a través de la cultura i de productes quilòmetre zero. Ho fa relacionant espais patrimonials amb denominacions d'origen. Una suma que es tradueix en 7 propostes repartides pel Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre. Tenen lloc cada divendres fins al 8 d'agost en indrets amb encant. I a més compten amb actuacions en directe i tastos guiats. Així que ja ho veieu, la cita és tot un maridatge de literatura, artistes locals, música i productes. Us en poso alguns exemples que així sempre queda més clar. L'11 de juliol, al Castell de Sant Pere de Ribes, versions de pop i rock en trifàsic i un tast de la DOP Penedès i la DOP Avellana de Reus. Dia 25, l'activitat es concentra al Castell de Falset amb l'actuació d'Àuria Franc i la DO Montsant. I l'1 d'agost, concert de Dona Negra Canta a la Cartoixa d'Escala Dei amb un tast de la DOQ Priorat. Tots els divendres fins al 8 d'agost, desena edició dels Divendres Divins. Podeu consultar-ne totes les propostes al web cultura.gencat.cat.
Sabies que...
Els pingüins tenen genolls. Encara que sembla que els pingüins tenen cames molt curtes i sense genolls, això no és així. En realitat, la cama d'un pingüí es compon d'un fèmur curt, genoll, tíbia i peroné. Els ossos de la part superior de la cama no són visibles, ja que estan coberts per plomes, el que els dona als pingüins una aparença de tenir les potes molt curtes.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Davallada històrica del nivell de coneixement de ciències, sobretot a primària, ho diuen els resultats de les proves de competències bàsiques, que també destaquen que a secundària els alumnes punxen també a matemàtiques i anglès. Maria Pagès.
La directora general d'Innovació, Mercè Andreu, creu que cal actuar en totes les matèries, mentre que des de la Fundació Bofill, Mònica Nadal acusa el Departament d'Educació de no haver fet res per canviar una tendència que es manté en els darrers anys.
Un alumne no podrà utilitzar el saber, que és això una competència, no? És la utilització del saber, de les habilitats i les capacitats per resoldre situacions en contextos diferents, si no té ben assolits els sabers.
Més enllà d'algunes competències que pugen o baixen, el que veiem és que no hi ha un canvi de tendències, que és en resultats molt justos i un percentatge reduït d'alumnat amb competències altes.
Catalunya es prepara per patir la primera onada de calor forta de l'any. A partir d'avui, les temperatures pujaran en pics de calor molt intensa que s'allargaran almenys fins dimarts.
La pista afectarà sobretot l'àrea de Ponent i l'interior de l'Ebre, i Protecció Civil ja ha activat el pla Procicat. Des de la Fundació per la Investigació del Clima, Emma Gaitán explica les causes d'aquesta pujada de temperatures.
Por un lado tenemos una dorsal, un anticiclón, ¿no?, que es sinónimo de calor y buen tiempo, pero además coincide en el tiempo con una entrada de aire africano, ¿no?, del norte de África, este típico aire que es cálido y muy seco, que contribuye a reforzar, ¿no?, esta situación de calor extrema.
El govern d'Aragó dona un termini de 7 mesos a la Generalitat perquè li retorni les pintures de Sixena i reclama el tancament immediat de les sales del Manac on estan exposades.
Són dues de les condicions del recurs que avui ha presentat davant del jutjat número 2 d'Osca per demanar l'execució forçosa de la sentència. El president aragonès, Jorge Azcón, reclama multes diàries al Manac si no la compleix.
Este gobierno se va a preocupar de que la sentencia se cumpla. Y como he dicho, la sentencia se va a cumplir a las buenas o a las malas.
Queremos que se haga en un tiempo razonable. Por eso he de decirle que hemos solicitado al juez que esas pinturas puedan venir a Aragón en un plazo de 7 meses. Que si no colaboran desde el MENAC, imponga multas diarias de 5.000 euros.
En cultura, Sitges vol rellançar la seva oferta per acollir rodatges.
De mitjana, els últims 3 anys, la localitat ha acollit 200 produccions, una xifra que es vol incrementar a través del nou portal Sitges Film Office.
Canal Blau, Carles Monasterio.
Albert Oliver Rodés és el regidor de promoció econòmica de Sitges.
Aquesta plataforma compleix dos eixos importants. El primer és donar a conèixer les localitzacions des de qualsevol despatx de producció. I la segona també és facilitar els tràmits, proporcionar tots els enllaços que permeten una tramitació àgil.
I en esports, Anna Freixa, Roberto Fernández fitxa per l'Espanyol.
El club blanc i blau ha arribat a un acord amb l'Sporting Club de Braga pel traspàs del davanter que havia jugat cedit al conjunt de Manolo González els últims mesos. El jugador signa per les properes 6 temporades. L'Espanyol, a més, ha renovat la cessió de Carlos Romero.
Notícies en xarxa, edició vespre.
obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Amb aquesta alerta per onada de calor, Luismi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una vegada més, la temperatura s'ha desbocat a moltes comarques i avui és sobretot a les de Girona, on aquesta temperatura està sent molt més alta que la d'ahir. Valors de 37-39 graus i no gaire lluny del mar, en el cas de la Costa Brava. I, de fet, a hores d'ara, aquesta temperatura està arribant també als 37-38 graus a les comarques de Ponent, un ambient molt xafogós a la Costa Daurada, per exemple, i tot plegat amb pocs núvols. Alguns han anat creixent cap a les muntanyes del Prepirineu, entre la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, però de moment aquesta tarda no desembocaran en tempesta. Atenció, al cap de setmana ens porta encara més calor, les nits insomni, fins i tot també a l'interior del país, a les valls pirinenques, en algun cas, fregant els 20 graus de mínima, i les tardes, tant la de demà com sobretot la de diumenge, de 35 a 40 graus a més de la meitat del territori català. Atenció, perquè el diumenge seran 41-42 els graus que tindrem a Ponent, i també durant les tardes algunes tempestes al Pirineu, que el diumenge sí que seran més fortes. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lorena Moreno, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs ara mateix, retencions puntuals a la P7, on continua encara tallat un carril entre Santa Margarida i Els Monjos, en sentit Barcelona, amb un quilòmetre de cua a causa de l'avaria d'un vehicle, i també retencions intermitents molt puntuals a la C60, Argentona, en sentit Mataró, cap a la platja, amb 2 quilòmetres de retenció, també a la C32, entre Mataró i Cabrils, en sentit nord, amb 6 quilòmetres de cua, i també a les rondes, com és habitual a aquestes hores, doncs també retencions, sobretot a la altura més o menys del Fòrum de Barcelona. També a la Nacional 340, talls intermitents al Vendrell en sentit Amposta cap a l'oest, i després també a la P7 entre Castellbisbal i el Papiol en sentit sud, amb 5 quilòmetres de cua. I de moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Tastar nous sabors, passejar per carrers plens d'història i de cultura, pedalar entre el mar i la muntanya, desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Davallada històrica del nivell de coneixement de ciències, sobretot a primària, són els resultats de les proves de competències bàsiques, que també destaquen que a secundària els alumnes punxen també a matemàtiques i anglès.
En canvi, a la resta de llengües els resultats ho es mantenen o mostren una petita millora. Davant d'aquests resultats, la directora general d'Innovació, Mercè Andreu, creu que cal actuar en totes les matèries. Les competències bàsiques són un seguit de proves que realitzen els alumnes de 6è de primària i 4 d'ESO, i en total s'examinen de 5 matèries. Són català, castellà, anglès, matemàtiques i ciència, i tecnologia i enginyeria.
En definitiva, de mitjana els alumnes acaben quart d'ESO suspenent en les competències d'anglès, mates i ciències. Esther Minguell.
Els alumnes de 6è de primària no arriben al nivell considerat bon l'examen de ciència, tecnologia i enginyeria. Aproven pels pèls el de matemàtiques, tot i que amb el pitjor resultat dels últims anys. Milloren lleugerament a castellà i anglès i baixen un punt la nota català. A secundària els assoliments no són bons, tot i que milloren en llengua catalana, no s'assoleixen a matemàtiques i cauen significativament les notes anglès i ciència. La directora general d'Innovació, Digitalització i Currículum del Departament d'Educació, Mercè Andreu, ha explicat que cal revertir la tendència i que una de les mesures és la concreció dels currículums de cada etapa.
Tenim clar que l'alumne ha d'assolir les competències, però necessitem posar l'accent en uns sòlids aprenentatges. Un alumne no podrà utilitzar els sabers, capacitats i habilitats, que és això una competència, no? És la utilització dels sabers, de les habilitats i les capacitats per resoldre situacions en contextos diferents, si no té ben assolits els sabers.
Educació implementarà actuacions per la millora de la llengua i matemàtiques i desplegarà un programa per fomentar vocacions científiques entre les nenes, després que els resultats demostren un important biaix de gènere en ciències i matemàtiques.
Doncs des de la Fundació Bofill, dedicada a la recerca i l'estudi de l'àmbit educatiu, no han rebut amb sorpresa aquests resultats, perquè mantenen la tendència dels últims anys i consideren que no s'ha fet cap acció per canviar-ho.
Ho explica Mònica Nadal, directora de recerca de l'entitat.
Més enllà d'algunes competències que pugen o baixen, el que veiem és que no hi ha un canvi de tendència. Estem allà mateix on fa anys que estem ubicats, que és en resultats molt justos, amb un percentatge molt important d'alumnes amb competències baixes i un percentatge reduït reduït o més reduït del que seria desitjable d'alumnat amb competències altes.
La Fundació Bofill reclama més recursos per a educació i sobretot una distribució que tingui en compte els centres amb més vulnerabilitat. També proposa reforçar en diferents professionals les escoles i instituts perquè puguin atendre la diversitat cada vegada més àmplia dels alumnes i que així els docents puguin dedicar-se a l'aprenentatge.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya es prepara per patir la primera onada de calor forta de l'any. A partir d'avui, sobretot al les temperatures pujaran en pics de calor molt intensa que s'allargaran almenys fins dimarts. L'episodi afectarà sobretot a l'àrea de Ponent i l'interior de l'Ebre i Protecció Civil ja ha activat el pla Procicat. Joan Ferrer.
Entre dissabte i diumenge, els valors màxims s'assoliran als 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins i tot els podrien arribar a superar puntualment. A la resta de l'interior, les màximes estaran entre 34 i 39 graus i al litoral seran de 30 a 34 graus, unes temperatures més pròpies de ple estiu. A les nits, el termòmetre també es mantindrà molt alt, amb mínimes que bona part del litoral no baixaran dels 22 o 23 graus i que localment no baixaran dels 25, el que es coneix com a nit tòrrida. Emma Gaitán, responsable de Meteorologia i Climatologia de la Fundació per a la Investigació del Clima, explica les causes d'aquesta onada de calor.
Por un lado tenemos una dorsal, un anticiclón, ¿no?, que es sinónimo de calor y buen tiempo, pero además coincide en el tiempo con una entrada de aire africano, ¿no?, del norte de África, este típico aire que es cálido y muy seco que contribuye a reforzar, ¿no?, esta situación de calor extrema.
El pic de calor es preveu per al dimarts amb temperatures de mitjana 6 graus per sobre del que és habitual en aquestes dates. Les previsions apunten que no hi haurà un respir fins a dimecres, tot i que les temperatures continuaran disparades la resta de la setmana.
Ho dèiem ara, tot plegat ja es comença a notar les comarques de Ponent, on les màximes poden arribar als 42 graus de manera sostinguda. M1FM, Pili García.
Ponent es prepara per afrontar la primera onada de calor de l'any, que començarà aquest dissabte i s'allarga fins dimarts, tot i que la calor es mantindrà per sobre la mitjana la resta de la setmana. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es podran superar els 40 graus i les nits tropicals no baixaran dels 22. La calorada ha activat avisos de perill i els ajuntaments ja tenen a punt els refugis climàtics, com ara llars de jubilats, biblioteques o piscines municipals. A municipis com Torrefarrera, els veïns intenten esquivar la calor.
Pues o vaig a la piscina o estic a casa amb el ventilador, perquè sinó pel carrer fa molta calor.
Si caminem sempre per l'ombra o procurem que no mos toqui el sol.
Els quins ho passen malament han de ser els quins van a treballar. Considero que ho passen malament, ho han de passar malament. I a més, amb els horaris que fan els que van de la fruita, és molt fort.
Des d'Unió de Pagesos recomanen fer jornada intensiva al camp per evitar collir quan fa més calor.
Doncs davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Ajuntament de la Selva del Camp ha activat el protocol per episodis de calor recollit en el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal. Ràdio La Selva.
Així és, per combatre les altes temperatures dels mesos més calorosos de l'any, l'Ajuntament Salvatà dona a conèixer els diferents espais del municipi considerats refugis climàtics. Entre les zones públiques obertes amb ombra, punts de descans i punts d'aigua pròxims per refrescar-se, trobem la recentment renovada i adaptada plaça del Portal de Vall, l'Hort d'Iglésies, el passeig del Brat del carrer Gandhi i el parc de l'Abel Ferreter. L'alcalde de la Selva del Camp, Josep Masdeu, informa també sobre els dos equipaments climatitzats municipals, el pavelló municipal d'esports i el casal d'avis.
Amb aquests espais, a part, s'ha facilitat. Si algú necessita una aigua, també se'ls facilitarà, no? Perquè és important, tant com està en algun lloc que hi hagi ombra o climatitzat, també és molt important la hidratació de les persones.
Entre els consells per superar les onades de calor trobem hidratar-se molt sovint, encara que no es tingui set, al carrer cobrir-se el cap amb una gorra o barret de palla, evitar sortir al carrer a les hores de més sol i realitzar pràctiques esportives a primera hora del matí o al vespre.
Unes altes temperatures que fan augmentar l'afluència a les platges en una temporada de bany que en només dues setmanes acumula 7 morts per ofegament. D'aquestes morts, 3 han tingut lloc en platges de Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
Davant d'aquesta situació, el regidor de Serveis Urbans i Manteniment, Gerard Llobet, demana precaució fins i tot quan hi ha bona mar.
Encara que hi hagi bandera verda, la gent ha de ser conscient que estem entrant en un espai natural. Per tant, demanar les precaucions a la gent, mantenir els consells bàsics d'evitar les hores de major sol, d'intentar evitar les zones on pugui haver-hi corrents marines i, sobretot, la gent que eviti a profunditat del mar, ser conscients, no?, de que encara que no hi hagi servei de socorrisme o encara que hi sigui i hi hagi bandera verda, que hem de prendre també precaucions a totes les platges del municipi.
Notícies en xarxa.
El govern d'Aragó dona un termini de 7 mesos a la Generalitat perquè li retorni les pintures de Sixena i reclama el tancament immediat de les sales del Manac on estan exposades.
Aquestes són dues de les condicions del recurs que avui ha presentat davant del jutjat número 2 d'Osca per demanar l'execució forçosa de la sentència que ordena el lliurament de les obres. Una demanda que arriba tot just l'endemà de la finalització del termini d'entrega voluntària.
Jordi Casino.
En l'escrit d'execució de la sentència, el govern aragonès ha fet un cronograma estimatiu de les feines a fer per part del Museu Nacional d'Art de Catalunya i assenyala que les pintures s'haurien de tornar al monestir abans del mes de febrer de l'any vinent. Mentrestant, demana tancar des de ja mateix les sales del MNAC perquè els seus tècnics puguin començar a treballar sobre el terreny. I cas que el museu no col·labori, des del primer dia, Aragó reclama al jutge que li posi una multa de 5.000 euros diaris, com ha apuntat el seu president, Jorge Azcón, a les Corts.
Este gobierno se va a preocupar de que la sentencia se cumpla. Y como he dicho, la sentencia se va a cumplir a las buenas. Queremos que se haga en un tiempo razonable. Por eso he de decirle que hemos solicitado al juez que esas pinturas puedan venir a Aragón en un plazo de 7 meses. Que si no colaboran desde el MNAC, imponga multas diarias de 5.000 euros.
En el mateix escrit que ha presentat aquest divendres davant del jutge, el govern aragonès ha adjuntat un informe que garanteix la idoneïtat de les condicions estructurals i mediambientals del monestir per acollir les pintures.
També en clau estrictament política, l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, qualifica d'estafa democràtica la negativa del Suprem a aplicar l'amnistia.
En un missatge a la xarxa X, el president de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat que la llei d'amnistia obrirà una crisi d'estat perquè el Suprem no l'aplicarà i, en conseqüència, prevaricarà.
Que el marge prevaricador del Suprem es va estrenyent. Sé que tant els hi fa, perquè saben que ningú s'atrevirà a jutjar els jutges del Suprem que continuen obeint l'ordre del rei d'anar per a tots nosaltres. Però cada vegada que forcen les costures de l'estat de dret, l'esquerda es va fent més gran fins al punt de fer-la insostenible, ja no només pels catalans, sinó també per ells mateixos.
Puigdemont ha assegurat que cap partit espanyol ni tampoc el president Salvador Illa volia la llei d'amnistia i per això ha dit que és una conquesta que l'independentisme ha arrencat a contracor de l'Estat.
Un funcionari de la presó tarragonina de Mas d'Enric ha estat detingut per introduir drogues i telèfons mòbils al centre.
Feia d'enllaç entre un pres, líder del narcotràfic, i dues organitzacions criminals que han estat desarticulades per distribuir 100 quilos de cocaïna cada mes a Catalunya i altres punts de l'Estat. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut 15 persones.
Maite Poló.
70.000 euros sense justificar el compte corrent en 2 anys ha estat un indici contra el funcionari de la presó de Mas d'Enric que les forces de seguretat han investigat per descobrir que introduïa cocaïna, haixix, heroïna i telèfons mòbils al centre penitenciari, aprofitant quan entrava a treballar. Ho ha explicat el sergent dels Mossos de Tarragona, Raül Ortega.
De com introduïa exactament i concretament aquests telèfons a la butxaca, a la motxilla d'objectes personals que utilitzava per accedir al seu torn de treball, on pugui tenir doncs, la seva ampolla d'aigua, el seu entrepà o alguna cosa així. Els controls interns que fa Enric, no tinc detall de quin és el control que fa del seu personal treballador laboral.
En la investigació, els cossos policials han pogut identificar empresaris de la restauració i l'oci nocturn de les comarques del sud de Tarragona que utilitzaven els comerços per justificar els ingressos que obtenien de la venda de droga, una part dels quals destinaven a adquirir actius immobiliaris a Dubai. També van detectar un important punt de venda de substàncies estupefaents a Viella, aprofitant la temporada d'esquí. La droga intervinguda des de l'inici de la investigació té un cost al mercat il·legal de gairebé 1 milió d'euros.
I el ple de Barcelona rebutja que la Guàrdia Urbana pugui utilitzar pistoles Taser. El plenari ha tombat la proposta de l'alcalde Jaume Collboni, que només ha obtingut el suport del PP. Mont Carvajal.
Junts està d'acord en que la Guàrdia Urbana utilitzi pistoles Taser, però hi ha votat en contra. Argumenta que 22 armes són poques i que cal parlar amb els sindicats policials. Jordi Martí n'és regidor.
Posin a consulta i a diàleg amb els agents socials i tornin a portar aquest expedient al mes de juliol amb la intervenció i la participació real d'aquelles persones que al final seran els usuaris d'aquestes armes.
Vox s'ha abstingut. Només hi han votat a favor el PSC i el Partit Popular. I no n'hi ha hagut prou. El tinent d'alcalde Albert Batlle ha dit que Junts ha deixat tirar de la Guàrdia Urbana i ha titllat d'irresponsables els juntaires.
I ens reiterem en una posició que hem mantingut durant de molt de temps i amb molt diàleg que hem tingut precisament tots vostès. Per cert, m'hagués agradat que moltes de les presentacions que hem fet dels dispositius haguessin assistit regidors. Generalment han enviat assessors dels seus respectius grups. I em sembla que tots plegats ho hem entès.
El plenari ha aprovat l'obligació que els edificis reaprofitin l'aigua de les dutxes i banyeres per omplir les cisternes dels sanitaris o bé per regar amb degoteig. Ho hauran de fer els edificis grans, tant els nous com els que es rehabilitin.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Élite Taxi ha guanyat les eleccions a la taula tècnica del taxi amb un 50,4% dels vots. Aquesta taula és l'òrgan principal de diàleg entre el sector del taxi i l'administració i participa en qüestions com la regulació de tarifes.
En segona posició ha quedat l'Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya amb prop del 19% dels vots. Oliver Contel, president d'Élite Taxi, ha volgut remarcar les diferències del seu grup i aquesta segona opció en declaracions a la xarxa.
Nosaltres sempre hem reivindicat un taxi regularitzat,
controlat per l'administració, que no treballi en plataformes, això és absolutament sagrat per nosaltres. Ells precisament volen tot el contrari. Volen treballar en plataformes sense cap mena d'escrúpol, voldrien que no n'hi hagués cap limitació per accedir a la professió. Això per nosaltres és sagrat, perquè creiem que un taxista ha d'estar titulat, controlat i saber qui és.
Contel també ha lamentat la baixa participació en les eleccions, que ha superat per poc el 52%, i ho ha atribuït a errors informàtics que han impedit el bon funcionament, diu, del vot telemàtic.
Més qüestions. Sant Vicenç dels Horts viurà demà el dia de l'alliberament LGTBIQ+, amb una d'activitats educatives, artístiques i d'oci especialment adreçades al públic juvenil. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
L'Ajuntament i l'Agrupació d'Escoltes i Guies Roc Duró organitzen les jornades per l'alliberament, amb propostes diverses per promoure la diversitat sexual i de gènere des de l'educació en el lleure. Imma Moyano és la regidora de la GTBI.
Està adreçat dins de la joventut a moltes franges d'edat, perquè n'hi ha tallers infantils, juvenils, però després també hi ha dansa, a la nit performance, gran concert que hi ha planejat també de Ruinosa i les estripes de Rajola. I això demostra que la joventut també està conscienciada del que és el tema de la diversitat i que hem de lluitar per ell. No hem arribat a la igualtat encara i per això continuarem lluitant.
Les activitats s'escamparan per diferents espais del municipi tenint en compte l'onada de calor pel cap de setmana. Per exemple, demà al migdia la lectura del manifest s'ha traslladat a la sala de plens.
I el servei amb bici de bicicletes públiques reduirà el preu a la meitat i oferirà tarifes flexibles i per un sol dia mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
El preu de l'abonament anual baixa de 40 euros a només 20. Aquest descompte ha estat possible gràcies a la part que assumeix el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i l'AMB. A més, els més de 8.000 abonats que ja estan donats alta rebran el descompte de manera retroactiva abans del 30 de juny. Elisabet Latorre, consellera de Mobilitat Sostenible de l'AMB, ha anunciat que aquesta no és l'única novetat pel que fa a les tarifes.
També tenim una altra notícia molt important, que és la incorporació de 3 noves tarifes. Una tarifa flexible, una tarifa per dies, que pot ser d'un, de dos o de 3 dies i que tindrà un preu pues, de 5, de 9 i de 12 euros respectivament.
D'altra banda, el servei d'Ambici ha guanyat 31 noves estacions i 341 bicicletes elèctriques. Les ubicacions de les noves estacions s'han determinat gràcies a un procés públic de concurrència entre els diferents municipis metropolitans. També han avançat que arribaran aviat noves estacions d'aparcament Bicibox.
En cultura, Sitges vol rellançar la seva oferta per acollir rodatges a través del nou portal Sitges Film Office. Canal Blau, Carles Monasterio.
Des dels permisos per rodar a la platja, passant pels tràmits que s'han de fer per rodar al Parc del Garraf, fins als permisos municipals o les taxes per ocupar la via pública, el portal del Sitges Film Office, que s'ha presentat avui a Sitges, facilita aquests tràmits alhora que també ofereix coneixement del territori amb les localitzacions de rodatges que tenen més potencial. Albert Oliver Rodé és el regidor de Promoció Econòmica de Sitges.
Aquesta plataforma compleix dos eixos importants. El primer és donar a conèixer les localitzacions des de qualsevol despatx de producció. I la segona també és facilitar els tràmits, proporcionar tots els enllaços que permeten una tramitació àgil.
L'any 2024 es tancava amb un total de 180 rodatges i aquest any s'espera assolir una xifra similar o superior. La presentació del nou portal ha servit per posar en valor els beneficis que aporta aquest sector audiovisual, que ja fa anys que és un dels actius estratègics de la comarca del Garraf.
I una gran pantalla de 175 metres quadrats projectarà les pel·lícules de la Sala Montjuïc, que s'ha traslladat a les Tres Xemeneies. Aquesta nit comença aquest cicle de cinema a la fresca, que s'allarga fins al 6 d'agost. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
Són un miler més de persones veient cinema que a l'espai del Castell de Montjuïc. Les obres en aquell recinte han motivat el trasllat en aquest nou marc. Davant del mar, les zones de gastronomia també han passat d'una a dues. Ens en parla Guillem Galera, codirector de la Sala Montjuïc.
És un espai al·lucinant. Travessem el Besòs, que és una frontera mental per molts barcelonins. I en tots aquests anys hem vist dues evolucions. Hem invertit molt en qualitat de projecció i en qualitat de so, en oferir un espectacle cinematogràfic de qualitat.
La fórmula de la Sala Montjuïc continua sent la mateixa dels darrers anys. La projecció d'una pel·lícula amb la prèvia d'un concert de música que va des de la rumba al jazz, passant pel swing i que convida a fer un mos.
Hi posem les pel·lícules que guanyen els Òscar, com Emilia Pérez, Anora, A Complete Unknown, afegim clàssics.
Per tornar a casa, Sala Montjuïc proposa, entre d'altres mitjans de transport, autobusos llançadora per 2,5 euros i que connectaran les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs amb Glòries a Barcelona.
We'll be right back.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda, Espanyol i Sporting Clube de Braga han arribat a un acord pel traspàs del davanter Roberto Fernández, qui havia estat cedit al conjunt blanc i blau durant els últims mesos d'aquesta passada temporada. L'Espanyol ha adquirit el 50% dels drets del jugador, que signa un contracte per 6 temporades. A més, també s'ha anunciat un acord amb el Villarreal per a la renovació de la cessió de Carlos Romero per a la propera temporada. Encara en clau blanc i blau, el club celebra avui la Junta General d'Accionistes, en què s'ha aprovat de capital de 38 milions d'euros. El club ha presentat els comptes de la temporada passada amb beneficis de 2 milions. En tot, el deute acumulat de l'entitat blanquiblava és de 7 milions d'euros. I pel que fa al Barça, el seu president, Joan Laporta, confia en poder tirar endavant els fitxatges per la propera temporada. Confia en que no hi haurà entrebancs, malgrat les amenaces de l'Atlètic Club de fiscalitzar una hipotètica operació per a la incorporació de Nico Williams.
Como no tenemos nada que esconder a nosotros que nos fiscalicen, pues bueno, no hay problema, pero sí que queremos que a todo el mundo se le trate entonces por el mismo rasero que decís, ¿no? Que aquí, pues cada uno, ya te digo, en base a lo que pueda hacer va a moverse y nosotros en este sentido estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige la Liga y el Fair Play para poder aprovechar oportunidades del mercado.
A la primera federació ja ha quedat definida la composició dels grups per la propera temporada. Els tres equips catalans, Sabadell, Nàstic i Europa, competiran al grup 2 amb el Algeciras, Sant Luqueño, Betis, Saldenc, Terol, Cartagena, Hèrcules, Torremolinos, Marbella, Múrcia, Tarazona, Sevilla, Atlético, Eivissa i Villarreal B. El calendari es presentarà l'1 de juliol. Precisament l'equip per l'equinap va presentar ahir Ferran Costa com a nou entrenador.
Vull un equip agressiu, vertical, que no especuli, que vulgui que passin coses dins del partit, que tingui la capacitat de guanyar màxims els dies que estiguem bé, però també de guanyar mínims els dies que no ho estiguem, que tinguem la suficient humilitat com per dominar diferents registres i ser capaços de guanyar o de buscar el millor to competitiu, sigui l'escenari que sigui, sense excuses.
I també han quedat configurats els grups a la segona federació. Els equips catalans competiran al grup 3 amb els conjunts de les Balears, València i el Barbastre. La pròxima temporada hi haurà 8 catalans a la categoria. Els filials del Barça, l'Espanyol i el Girona, Reus, Redis, Terrassa, Olot, Sant Andreu i el Lleida, si acaba evitant la desaparició. En hoquei patins s'ha fet oficial que Igualada organitzarà la Supercopa d'Espanya. Serà el 20 i 21 de setembre i serà la primera competició de la temporada. Disputaran aquesta competició el Barça com a actual campió de Lliga, el Reus Deportiu com a campió de la Copa del Rei, l'Igualada Rigat com a anfitrió i el Liceo com a segon classificat de l'Hockey Lliga Masculina.
Moltíssimes gràcies, Anna. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Anna Freixas als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre a la mateixa hora. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Des del Vallès fins a Hawaii, estem vivint la vida loca, fem que no s'acabi mai.
Com una sessió d'aeròbic, vull donar-ho tot amb el meu body. Vull córrer com el Sony, que estic amb tu i això és tot el que tinc. Refresca la pantalla, apreta l'F5. I és que jo, Mr. Bombastic, really fantastic. El teu amor és tan platònic, tan romàntic, really magnetic. Les coses van amunt i a vegades avall. Des del Vallès fins a Hawaii, estem living la vida loca, fem que no s'acabi mai. Fem que no s'acabi mai. Que això no anava d'arribar als primers. Tan clar que si ens colem pels marges mola més. Tan clar que valdrà la pena si mirem enrere i somriem. Tan clar.
fem, fem-ho de veritat. Ei, puja, puja, que ja queda poc. Tira, tira, anem a donar-ho tot. Corre, corre, i tot el que hem passat ja ha passat i ara queda el millor. Puja, puja, que ja queda poc. Tira, tira, anem a donar-ho tot. Corre, corre, i és que quan hi som tots tot ens surt millor. Des del Vallès fins a Hawaii. Living, estem ready, ja estem aquí. La sort és a les teves mans. La sort és haver-nos trobat. Estem vivint la vida loca, fem que no s'acabi mai. Fem que no s'acabi mai.
La xarxa de comunicació local.